El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, com sempre, aquesta hora comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres tenim Jordi Mulgó, Marc Monells i també Toni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Fa dies que vam dir en una d'aquestes tertúlies que havíem de parlar del pacte per la nit. Recordin que hi ha hagut canvis en aquest acord que representa que havia de gestionar tot el que, és, el que està relacionat amb les activitats nocturnes. Va haver-hi una reunió fa 15 dies en què es va decidir per part de l'equip de govern que hi hauria un tancament previ de les terrasses, que l'horari de tancament passaria del 15 d'octubre a l'1 d'octubre, en horari d'hivern, la qual cosa permet, o obliga en aquest cas, millor dit, a les terrasses tancar abans. Després també hem tingut la decisió de fer que els concerts que es fan al centre de la ciutat acabin a les 12 de la nit, i també parlar de la possibilitat que zones com Can Solà i el Casino de la Floresta acollin concerts que vagin enllà vagin més enllà de la mitjanit, és a dir, tots aquells concerts que s'allarguin passada aquella hora, doncs s'haurien de situar allà per evitar les molèsties als veïns. Això ha generat diverses polèmiques, l'Esquerra Republicana, la GERC i Arran van acusar Convergència i Unió de trencar el pacte per la nit de forma unilateral, la CUP dies abans ja havia acusat l'equip de govern d'incomplir, el Partit Popular es va mostrar favorable a les mesures, l'equip de govern les ha defensat per defensar el descans dels veïns, per tant tenim tot aquest batibull de reaccions. Com sé que són tres persones involucrades en el teixit social i polític de la ciutat, m'agradaria saber què els sembla que el pacte per la nit doncs, hagi tingut aquestes modificacions. Toni.
Doncs no em sembla bé. El pacte per la nit és fruit d'una moció que es presenta el maig del 2008 i a dia d'avui no em resol el problema. I quan es presenta el maig del 2008 es presenta perquè el problema ja hi era, ja existia. I existia en tots els sentits, o sigui, segurament places o espais de la ciutat molt carregats d'activitat, segurament, però també un funcionament per part de via pública de l'Ajuntament de Sant Cugat a l'hora de concedir permisos o no, doncs totalment, molt poc professional i a més doncs, amb molt poc criteri. Això provocava doncs, que entitats de Sant Cugat doncs, haguessin convocat una activitat, haguessin preparat un concert, una botifarrada, bueno, les típiques activitats que més o menys anem trobant a les nostres places, i potser 24 hores abans aquest permís es negava, o es canviava la ubicació, o bueno, passava tota una sèrie de coses que alteraven bastant l'activitat i per tant perjudicaven i força a l'entitat. Jo crec que aquesta reacció unilateral ara de l'Ajuntament és totalment fora de lloc i a més va en contra de l'esperit de qualsevol pacte, però sí que entenc que caldria revisar, sobretot per part de via pública, com estem ocupant els espais, sobretot pel que fa a terrasses. I amb això no vull dir que ens les haguem de carregar, que no n'hi hagin d'haver-hi. Però em sembla que tot el que és l'activitat cultural, concerts, etc., pagaran els plats trencats de les molèsties d'unes terrasses. Llavors, aquí em sembla que tampoc és equitatiu, no?, doncs que alguns hagin d'assumir tot el que és el cost de garantir el descans als veïns i altres n'hagin d'assumir un cost molt petit, no? Jo crec que el que cal és tenir molt clar quin és el mapa de la ciutat i a partir d'aquí sabem més o menys al llarg de l'any quines són les sol·licituds d'ocupació habituals que tenim, o sigui, sabem que tindrem la quinzena verda dels castellers, sabem que tindrem la diada dels diables, sabem que tindrem, no?, tota una sèrie d'activitats, doncs a partir d'aquí asseure'ns a una taula i repartir la ciutat. La ciutat és més gran que la plaça Octavià i, per tant, hem d'aprofitar altres espais. No estaria d'acord amb ja aquesta idea, doncs, de ubicar tot aquest tipus d'activitat a Can Solà. No sóc gens partidari de concentrar l'oci nocturn a un espai concret i únic. A més, allunyat de la ciutat, fora del casc urbà, bueno, amb tots els problemes que això genera, tant de mobilitat, dels transports i de la mobilitat dels nostres joves, i després que les places i els carrers, en certa mesura, doncs, també estan per viure'ls i també estan per viure'ls de nit. En uns horaris, en unes rotacions, no carregant només l'únic espai, però em sembla que també hem de tenir places i carrers vius en el nostre municipi.
Més opinions, Marc.
A veure, home, a mi no em sembla que sigui que hi hagi poc criteri. En tot cas, el criteri que n'hi ha no coincideix amb el que ha dit el Antoni Ramon, o que en tot cas no li agrada a ell, Criteri n'hi ha, i n'hi ha una cosa encara és més important, que és la legitimació de tenir, doncs, la responsabilitat de governar, en aquest cas, doncs, per a l'equip que té la majoria. Entrant, però, en matèria, home, jo crec que evidentment el tema és que s'ha de saber compensar o conjugar els dos interessos, que és el dels veïns que volen descansar i una ciutat, doncs, per les famílies, amb l'oci dels joves, al qual també tenen dret. I evidentment, doncs, cal compaginar aquestes dues interessos que de vegades són contraposats, i a mi em sembla perfectament interessant, doncs, concentrar-ho o vehicular-ho, perquè mai pot ser d'una manera absoluta, però sí tendir a que vagi cap a una zona. En aquest cas, si és Can Solà, jo no hi veig cap problema. Al contrari, hi ha altres models en altres ciutats, com la capital de la nostra comarca, que també ho té una mica fet així, no? I això porta que alguns problemes sí que siguin allà, però sí que és veritat que alleugereix problemes on està la majoria de la població. I dir que Can Solà està lluny del centre, vaja, jo que he viscut a Valldoreix, que visc a Valldoreix, a mi Can Solà és que em sembla el centre de Sant Cugat. Vaja, jo, el meu sogre viu a la Rambla Celler, i escolta, Can Solà és el centre.
Més opinions, Jordi. Sí, tu que ets del barri del Monestir, exacte. Perquè ens situem també d'on som cadascú.
Exacte, el barri del Monestir. A mi em sembla malament trencar qualsevol pacte. I a més per 15 dies de diferència, vull dir, no venia d'aquí. El problema ja el venim arrastrant. Però dit això, a mi em sembla que és raonable d'anar descentralitzant els actes. I estic molt d'acord amb el que diu el Toni Ramon. És a dir, si ja sabem que durant l'any s'estan repetint una sèrie de fets, doncs intentem de tornar a pactar, a veure si hem de canviar alguna activitat d'aquestes per anar descarregant. Jo també, vull dir, no sé, veig que tot està carregat molt en la plaça del Monestir, veig que, bueno, que hi ha gent més perjudicada que una altra. Dit això també, jo defensaria, doncs, la vida de nit. Aquest és un altre problema que potser ens hauríem de plantejar en sèrio. És a dir, si tu vols sortir a partir, jo què sé, a les 12, quarts d'una, a prendre una cervesa, una copa, és que no hi ha res, és que ens veiem obligats a marxar. Vull dir, anar, doncs, no sé, a Terrassa, o anar a Barcelona, o a... Vull dir, això tampoc és massa, tampoc és un, no té massa sentit. Aleshores, vull dir, és molt difícil, o sigui, si ja parlem de que hi va haver un pacte, és perquè hi havia un problema. Si pactem el pacte, respectem-lo i intentem-lo de millorar, però, vaja, jo aquí...
Jo és que crec que, a veure, quan dic que no hi ha criteri, el criteri és la trucada del veí. Segurament aquest és el criteri. Llavors, un pacte no pot funcionar per la trucada del veí. A partir d'aquí... ens hem de seure, renegociar, reparlar-ho, redefinir quins són aquests espais, sobretot perquè la Federació d'Associacions de Veïns dona suport en el Pacte per la Nit en el moment que es fa la seva presentació. Per tant, també els veïns han intervingut en la redacció, les entitats hi han intervingut, les entitats han cedit, els veïns han cedit. Per tant, això és un pacte. A partir d'aquí, crec que el model, o sigui, estic molt en contra dels models de concentració, després sí de que m'explico, però la ciutat té altres espais, la ciutat té la plaça Lluís Millet, la ciutat té el Parc Central, la ciutat té la Pollancreda, hi ha espais de la via pública on es poden anar fent aquestes activitats. I entenc que a tots ens agrada la plaça Octavià, jo el primer, però un pacte és per això, un pacte és perquè potser un any li toqui a la festa de l'Ateneu fer-la a la plaça Octavià i un altre any li toqui als Castellers i un altre any li toqui als Diables i un altre any li toqui a un club esportiu. Això és el pacte per la nit i això és el que s'ha trencat de manera unilateral. Jo el que denuncio és que no hi ha hagut la possibilitat d'arreglar-ho. I torno a dir, el gran problema dels veïns i veïnes de la zona centre de Sant Cugat en aquests moments són les terrasses. Segurament, jo no sóc tècnic ni en comerç, ni en mobilitat, ni en via pública, però sí que em sembla que a ningú se li escapa que certa sobredimensió d'algunes terrasses i de sobreocupació en algunes places hi és. Per tant, no estic dient d'eliminar-les, no estic dient de tancar-les a les 8 del vespre, però poder ser cert redibuixar i redefinir aquests espais crec que caldria, perquè un concert pot ser un dissabte a la nit, pot ser un divendres a la nit, les terrasses són cada dia de l'any durant moltes hores sota la finestra de casa fins a les 12 de la nit alguns dies, fins a la 1 alguns altres, després recollir, després òbviament la gent es queda xerrant. Per tant, conciliar el que és terrasses i el que és veïnatge ho trobo molt més complex, certament, que no pas a l'oci nocturn, no? Si de cas després en una altra ronda parlem de la concentració.
De fet, la proliferació de terrasses és una cosa que baixes a l'estació de Sant Cugat, centre, per entendre'ns, una de les que tenim, i agafes i vas fent el carrer Valldoreig, Santiago Rossinyol, el carrer Santa Maria, etc, fins a arribar a la plaça d'Octavià, fer aquest recorregut que em sembla que fem tots els santcugatencs diverses vegades a l'any, i veus que hi ha un bon espai ocupat per les terrasses. De fet, hi ha moments en què és fins i tot difícil caminar, en el sentit, no que caiguis, però que si vols moure't amb una certa velocitat i tens una mica de pressa, doncs la concentració de gent més l'espai que ocupen les terrasses, home, no diré que és incòmode, però vaja, que implica una certa lentitud.
No, però això no és cap problema. No,
no, no. Ho dic perquè és una, el que diu el Toni, la sensació de la proliferació de terrasses. És una sensació que, vaja, passejant es té. Després, el que diu el Toni, no? Si s'han de posar més, menys o així, és una cosa a discutir, no? Però vaja, digues, Marc.
Home, des de l'aplicació de l'entrada en vigor de la llei del tabac, les terrasses han sigut una via de creixement dels establiments, això està clar. I jo crec que en el cas de Sant Cugat i en altres poblacions, però que el tema que hi hagi terrasses durant el dia i fins al vespre, doncs dona, precisament dona vida i dona... jo crec que s'ha de valorar positivament. L'altra cosa és, evidentment, l'horari nocturn, que s'ha de...
Torno a dir que no estic en contra de les terrasses, vull dir que...
El que no em sembla bé tampoc és el que has comentat, que una política de pacte per la nit respongui a una trucada d'un veí. Això crec que és una mica fora de lloc. Evidentment, la policia o l'autoritat que correspongui ha d'atendre totes les trucades, però de dir aquí que trencarem el pacte de la nit perquè un veí ha trucat, home, crec que aquí no em sembla rigorós. En tot cas, és evident, insisteixo, que el que cal és combinar els dos interessos, els dels joves, que es volen, joves i no tan joves, que volen fer vida per la nit, i el dels veïns, que tenen el dret a descansar.
No, i dels mateixos restauradors, o sigui, sí. la queixa que feia en Jordi Molgó, no?, de que surts de Sant Cugat a un concert al claustre, que pot haver acabat a les 11 de la nit, i o quarts de 12, i vols o acabar de sopar o prendre una copa, bueno, la dificultat al centre per poder fer aquest exercici gastronòmic
és
elevadíssima.
Sí, sí.
Ara, fem allò que, malauradament, cada vegada més està fent la nostra societat i que moltes ciutats estan fent. Al centre tanquem-ho tot, cremem-ho tot, no hi ha espai d'oci nocturn, però, escolta, el polígon industrial, que passi el que Déu vulgui. Jo crec que aquesta sensació d'allà no passa res, allà hi ha una sèrie de discoteques, una sèrie de bars musicals, una sèrie de combinats alcohòlics a 10 euros. Com no ho veiem, aquest mateix veïnat en general, que no vol aquest tipus de locals pel centre de la ciutat, doncs allà no ho veu, no veu què passa i tot ens sembla fantàstic. Allà concentrem una sèrie d'adolescents i joves. Torno a dir, el preu 10 euros a la copa, provoquem que no hi hagi cap altra mena de comerç on es pugui prendre una cervesa, on es pugui prendre una copa a unes tarifes més normalitzades, provoquem anar amb bosses de certs supermercats i allà, en el temps d'una hora, es consumeix l'alcohol que en espais habituals es consumiria al llarg de tota la nit. Però com això no ho veiem, perquè ho tenim allà al polígon industrial concentrat,
ja
ningú diu res.
Potser és que no ho sentim.
Per tant, jo crec que aquest és un problema greu del que és concentrar i allunyar l'oci dels centres de les ciutats. A partir d'aquí, exigir insonoritzacions de locals, exigir que la gent no quedi a la porta xerrant sota la finestra d'un veí. Sembla que tots som capaços d'assumir-ho, això, no? Però crec i veig molts aspectes negatius cap a la concentració fora dels cascs urbans d'aquest oci.
Jo amb això estaria d'acord, vull dir, a veure, les molèsties les teníem fora, però vas a ciutats, per exemple, no sé, s'ha mogut aquest estiu, hem estat a Figueres, i resulta que al centre de Figueres no hi ha ni cine. Està fora, en un polígon industrial. Vull dir, és que dius, ostres, però si estic a Figueres vull anar al cine. No hi ha ni cine en el centre. És que això tampoc té lògica. És a dir, hi ha una segona part. Nosaltres som gent de carrer, sobretot a l'estiu, i el fet que hi hagin les terrasses no és negatiu del tot, Per què? Perquè és de la manera que hem pujat, de la manera que som, és dir, ens agrada anar i estar al carrer i fer la cerveseta i fer petar la xerrada i estar amb els amics i d'allò. Aquí sempre hi ha el mateix, és dir, és buscar l'equilibri, jo veig, és buscar l'equilibri entre les hores i els sorolls i aquestes coses. Això és supercomplicat, supercomplicat. Però bueno, també hi hauríem de posar els usuaris, també hi hauríem de posar alguna de la nostra part perquè tot això no fos, és a dir, a veure, el jovent, ja sabem, tots hem sigut joves, bueno, s'han calentes, crits, soroll, però fins a cert punt. És a dir, llavors, a mi l'únic que se m'ocut és que, esclar, els horaris s'han de racionalitzar. Però, bueno, potser racionalitzem una mica les terrasses i, en canvi, els locals poden quedar continuant oberts. L'altre problema, el del tabac, el que vol fumar ha de sortir fora. Vull dir, tingui la terrassa posada o no tingui la terrassa posada, es posarà davant de la porta a fer el cigarro, a xerrar, a fer el soroll. Clar, és qüestió de que els pactes que es facin, per dolents que inicialment surtin, els respectem i els millorem. Jo crec que els pactes no s'han de trencar. Jo crec això, eh? Vull dir, i és que hi ha coses que són positives en el moment de que tu penses en una terrassa i hi ha coses que són negatives, evidentment. Però jo crec que treure l'oci dels centres o de les ciutats, jo no em sembla correcte, tampoc.
No. Algun comentari més? Si no, canviarem de tema, eh?
Canviem de tema. No, només crec que tampoc és adequat parlar que s'està tancant el centre, com si fos aquí que estiguem... Jo crec que en tot cas es prioritza doncs, que un tipus d'activitats, les que són més de tardar, més de nit, més de a partir de la una a la matinada, doncs sí que és quan les molèsties pels veïns són considerables i que tampoc es pot dir que tanquem els ulls al que n'hi ha. Els que tenim fills ja amb edat de sortir, t'asseguro que tant si van al centre com si se'n van a les carpes o se'n van a Can Solà, a saber on estan, i estem amoïnats per on estan, o els hem d'anar a buscar on estan. Vull dir que no és tema de tancar o no veure les bosses. El tema de les bosses i el botellón és igual al centre que a Can Solà, que a la zona hermètica. Vull dir que això, barrejar aquests dos temes no té sentit. No,
hi ha models d'oci que provoquen que hi hagi més botellot que altres, eh? Si tu tens un model d'oci on pots circular per una ciutat de local en local, o et quedes en un local on els preus són els de bar, etc., la gent fa un consum d'alcohol molt més pausat. Quan anem en aquests espais on es concentren un tipus de discoteca, que estan molt bé, no les criminalitzo, però sí que provoca un alça de preus de les copes, i a partir d'aquí, torno a dir, molta gent, malauradament, consumeix, portant-ho de casa o del supermercat, l'alcohol que consumiríem tota la nit en una hora abans d'entrar a la discoteca. Això provoca un model d'oci. No vull dir que tota la gent que vagi a la discoteca faci això, no estic dient això, eh? Però hi ha models i cadascun té les seves conseqüències. I per tant, aquest ara l'hem escollit com el més còmode. Tenim allà el polígon.
És que la joventut, jo crec que al final també és conscient de que fer la gresca en el centre té un límit, i en canvi quan va a llocs d'aquesta mena se sent molt més lliure per fer el que vulgui. Tot això provoca que les coses estiguin cap amunt, sigui el botellot, sigui no sigui el botellot. Clar, les empreses que estan allà fent el negoci, evidentment, saben que al costat no hi ha ningú, per tant, apretem amb el preu. Vull dir, és una roda que en fi, no ho sé, és jo crec que és un joc d'equilibris i de...
No, i després, que a veure, tornem, a veure, el pacte per la nit, el que volia donar sortida... és a les activitats doncs, que més enllà de festa major o d'activitats ja més institucionalitzades, doncs les entitats ofereixen, no? O sigui, abans ja n'hem nomenat algunes, però per sort aquesta ciutat el seu dia a dia a partir del mes d'abril més o menys, a partir de Sant Jordi, doncs els caps de setmana per sort tenim activitats que ens, no, que produïdes i proposades pel propi teixit associatiu. Exacte. Això és un luxe. Això és un luxe. Si teniu un divendres a la nit o un dissabte a la nit, un concert, una barra on pugueu fer una cervesa, que a més, doncs, aquell benefici va doncs, perquè bastoners puguin fer no sé què, perquè després puguin fer no sé què més, etc. Això és un luxe per la ciutat. No podem anar en contra d'això. Ara, hem d'anar a favor de regular això i de que sigui el menys perjudicial possible, de fer pedagogia i que, sobretot, aquests veïns doncs, que s'han carregat probablement amb totes les molèsties i altres veïns no s'han carregat amb res, doncs fer certa pedagogia, repartir-ho i que tothom assumim l'aspecte positiu de tenir aquest model de ciutat, de tenir aquest perfil d'entitats i de tenir, doncs, per sort, un lleure, en molts casos alternatiu, i que ens facilita molt la vida doncs, de molts joves i de molta gent de la ciutat, que després potser ja se'n aniran a aquesta discoteca.
Sí, no? Sí, evidentment, no, però... evidentment.
Algun comentari més? No? Voleu canviar de tema? Veig que hi ha senyals per part d'alguns de vosaltres. Parlem de la bola. Ja sé que no és un tema estrictament santcuatenc, però avui quan agafes els diaris, òbviament el tema està clar. La infermera contagiada de bola ingressa a l'Hospital Carlos III de Madrid. L'auxiliar, recordin, havia atès el missioner Manuel García Viejo, mor el 25 de setembre al mateix hospital. El Ministeri de Sanitat investiga com està possible el contagi i és el primer cas confirmat d'Ebola contagiat fora d'Àfrica. Això sí, a l'espera de les anàlisis que s'estan fent als familiars dels nord-americans, del nord-americà, perdó, ingressat a Dallas per aquesta mateixa qüestió. En paral·lel estan analitzant si una infermera de La Paz també està contagiada d'Ebola i els metges, infermers i infermeres reclamen una investigació a fons d'aquest contagi al Carlos III. Una altra cosa, Sanitat desconeix com es va contagiar la infermera. He intentat fer uns apunts que recull molt bé el 324.cat i m'agradaria saber la seva opinió. Suposo que no són especialistes en epidemiologia, però vaja, no sé com han rebut aquesta notícia. Un comentari?
Home, a mi quan surt la ministra de Sanitat dient tranquilos, aquí no passa nada, ja, jo ja em poso nerviós.
Exacte.
Ja dic, ui, no passa nada, això, un. I dos, les setmanes anteriors, tot el xou mediàtic que van fer per dir, ei, que Espanya també nace com els Estats Units, que porta els seus malalts d'Ebola amb un trasllat espectacular, amb un dispositiu, i per dues vegades, com fent una operació de propaganda i després resulta, sobre la fan malament, és que n'hi ha per llogar-hi que diràs, és que és un motiu més per dir què fem amb aquest estat, no? Dir, fent una operació de propaganda per dir que els nostres nacionals tranquils, que nosaltres els tornarem i resulta que ho fan malament i se'ls escapa el virus i en lloc de confinar i de prendre totes les mesures de seguretat, doncs resulta que ara aquesta senyora ha estat de vacances 15 dies en hotels i vés a saber on ha estat i encara han passat 5 dies des de que la van diagnosticar fins que realment han pres mesures de confinament. Però això a mi em fa...
No, fa tremolar. Jo el que he sentit aquest dematí també em feia tremolar. És dir, el pitjor del cas és que vam voler ser com els americans i portar-los cap aquí i que estàvem superpreparats i la veritat és que no estàvem ni preparats ni som americans, desenganyem-se. Podem tenir la investigació en un molt bon estat, però això no treu de res més. Aquest dematí hi ha hagut unes declaracions d'una representant de les infermeres, si no recordo malament, de la PAF, que deia que el personal que s'ha mogut a l'entorn d'aquests dos casos, en algun moment s'ha hagut de posar els trajes de protecció al mig del carrer tapats per un llençol. És a dir, aquesta una, i això ho deia una representant d'infermeria, que si ho diu és que jo li he de donar la confiança, perquè es queixen precisament d'això. Dos, des del mes de juliol va sortir un protocol que s'havia de complir a La Paz, i el personal general, les infermeres, les auxiliars, els que això, encara no tenen la notificació d'aquest protocol. Ni se'ls ha cridat a explicar-los com s'havia de fer, com s'havia de, en cas d'urgència. És a dir, a veure, no fumem. Un engany sobre engany, un engany sobre engany. És a dir, què volem vendre? Marca Espanya? Marca Espanya de què?
L'han venut realment sobre el Times d'avui. Europa entre sí, Déu, la gràcia
d'Espanya.
De... Espanya. Que és obre que, no és que s'ha colat algú que ha vingut accidentalment i que ha portat un virus. No, és que l'han anat a buscar. És que l'han anat a buscar i són tan burros que l'han contagiat. És que ja per dir...
No es pot jugar a ser heroi si no es té els poders.
Exactament.
Està clar. Aquí, jo crec que... Bueno, això, volíem ser herois, no estàvem ni preparats, ni... I bé, ara en pagarem les conseqüències.
Jo,
realment, sense ser expert en epidèmies, com deia en Pep, tampoc sóc expert en oci nocturn,
No, però vaja, potser tinc més experiències.
Segurament sí.
L'acumulació de l'experiència.
Ho hem practicat, també.
Però sí que ahir, quan també em va passar una mica el mateix, veure la roda de premsa i pensar, hòstia, estic més espantat que abans de la roda de premsa. Una llista de tots els contactes que ha tingut aquesta persona. Vosaltres us ho imagineu, en qualsevol de vosaltres, ja, no dic una... Que ara haguéssiu de fer una llista de qui ha tingut contacte amb vosaltres els darrers 15 dies.
Uf.
Jo seria incapaç. Sí, que el que no pot ser és que juguem amb foc. Jo no dic que aquests dos missioners no s'haguessin de repatriar, no estic dient això, però poder estudiar-t'ho una mica millor, escolta països que ja ho hagin fet... Crec que la comunitat internacional, o sigui, com a mi, i si no com a mínim, la Unió Europea hauria de marcar uns protocols mínims generals per tota la comunitat. No anar sol, amb aquestes coses no pots anar sol. I...
Sí, de fet, ho va fer l'OMS. L'OMS va ser el primer que va començar a donar ordres i donar la sensació de que, bueno, que s'ha vigilat. Però és que a Espanya ens assaltem l'OMS i, bueno, en fi.
No, i ahir la nit llegia el diari Ara va... linkar un article d'un infermer de Madrid amb una que havien publicat amb una mena de butlletí...
Un técnico preocupado? Era?
Sí, 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 em sembla que davant. Sí, amb un butlletí digital. Home, un butlletí digital de no sé si del Col·legi d'Infermers de Madrid o d'alguna associació d'infermers, home, o sigui, la sensació d'improvisació que transmetia aquell article del que havia passat a la Paz i després el Carlos III, que a més no sabíem fins a última hora a quin hospital aniria a parar, al final havien unes habitacions amb la pressió invertida perquè no hi hagués risc de contagi, però això sembla ser que la Paz no hi és, que el Carlos III sí, al final es porta el Carlos III... Bueno, transmet una improvisació de tot el procés molt greu, molt greu. No estàvem jugant amb una grip.
Home, les fotos que corren pel Twitter del com... aïllen les portes que amb una cinta d'aquesta de color blanc i vermell i apa i ja està, dius, ostres, això ha de parar el virus?
Sí.
De fet, en la web aquesta Técnico Preocupado, que em sembla que és a la qual feia referència, en l'apartat en què fa una comparació de com es van traslladar els afectats de l'Ebola als Estats Units i a Madrid, veus la comparació de l'avió d'una banda i de l'altra i de com els aïllen i com estan equipats els tècnics. I, home, sense ser especialista, però vaja, es veuen unes diferències, això, cinta aïllant per agafar els guants amb el vestit, veus una persona que porta l'ambulància amb l'afectat que no va protegit, que dius, home, per molt que l'altre vagi tancat, tu hauries d'anar també protegit, no? De fet, els infermers també el tracten així, no? I veus veient les imatges i, home... sense saber-ne, però, home...
És que, a més, jo el que he vist amb una imprudència total, és a dir, una persona que està en un... Una infermera, en concret, que està en contacte amb el virus, que resulta de que està controlada, tothom sap qui és aquesta persona, tal qual. Que el dia 30 de setembre va perquè té febre alta. O sigui, ja, això vol dir que dos o tres dies abans, o 24 hores abans, ja en tenia. Resulta que li diuen que li surt negatiu. Però escolti'm, aquesta persona està en el grup de risc primer. Si aquesta persona té febre, ja és més que motiu per aïllar-la. Ho sento per ella. Però és que ja hi ha més que motiu. No, perquè com que li va sortir negatiu, ha estat sis dies més... Pues en contacte amb tothom...
I havent d'insistir perquè li tornessin a fer la prova.
Exactament.
Segons un mitjà espanyol.
Exactament. És dir, és d'una irresponsabilitat total. Total.
No, és que països que fan frontera, com Tanzània i altres països que fan frontera on està l'Ebola, no tenen casos. I aquí sí que en tenim. Vull dir que és una cosa que...
Sí, és de bojos, és de bojos.
Escolti'm, parlem de l'acte que va tenir lloc aquest cap de setmana a Barcelona. Va haver-hi la trobada de 800 representants del món municipal per entregar al president Artur Mas, al Palau de la Generalitat, les mocions que els plens municipals respectius havien aprovat en suport del 9 de novembre. Primer de tot va haver-hi la trobada al que és l'Ajuntament de Barcelona, després es va creuar a la plaça Sant Jaume, es va arribar al Palau de la Generalitat i es va fer entrega d'aquestes mocions. 800 representants dels 920 municipis que han aprovat aquesta moció. Quina valoració fan d'aquest acte i, sobretot, com veuen també la fotografia que va haver-hi divendres dels partits proconsulta expressant el seu compromís de tirar endavant la consulta del 9 de novembre, tot i que sabem només això perquè allò que diríem els intríngulis del procés no els tenim del tot clar, perquè de fet ells van dir que serien molt discrets per no donar pistes a qui ho vol impedir, que és el govern espanyol.
Començo pel final, si us sembla. A mi em dona confiança la imatge i la reunió de 8 hores. Em dona confiança, digueu-me il·lus, però crec que hi ha una voluntat de tirar endavant i una voluntat, que encara és més important, de treball. Per concloure que estem d'acord en que volem fer la consulta del 9N no calen 8 hores. Ara, per anar punt per punt, mirant conseqüències de cadascuna de les accions, mirar alternatives, doncs poder sí que calen 8 hores. Per tant, a mi aquesta imatge em dona confiança i diguéssim que aplaudeixo a cadascun dels membres que estaven en aquella reunió. Tant el govern encapçalat pel president com Esquerra Republicana, com la CUP, com Iniciativa, a dia d'avui no m'estan, diguéssim, d'alguna manera defraudant. La imatge dels alcaldes, simbòlica, però amb una força brutal. O sigui, mostrar al món que els alcaldes de Catalunya, 800 alcaldes, 920 mocions de 941 municipis, si no m'equivoco, 940 i pocs, home, això té una força espectacular. O sigui, quan algú encara gosi, des de Madrid sí, però quan algú encara gosi dir que això és la bogeria d'un president o que és una minoria i que la majoria silenciosa està per altres històries, bueno, doncs que comenci a valorar aquests fets, torno a dir simbòlics, amb una força brutal, però sobretot amb una representació del país i del territori espectacular.
Jo, perdona, Tita.
No, el tema dels alcaldes són dos temes, els hem enllaçat, però el tema dels alcaldes és evident que és una foto potentíssima i que mostra que aquest país té una determinació ferma per anar endavant amb el procés, I com a cosa destacable, jo crec que és que el nou municipalisme doncs ha canviat força de 4 anys ençà, per dir alguna cosa, no? Que el fet nacional doncs està molt condicionat i el calendari jo crec que també ho dirà, perquè les eleccions del maig són una data que, passi el que passi entremig, segur que tindrà una repercussió a nivell nacional important. Per tant, des d'aquest punt de vista, celebrar doncs, que tots els alcaldes o ajuntaments, perquè també hi ha hagut diversos casos, força casos, en els quals l'alcalde no hi ha anat, en aquest cas alguns casos d'alcaldes socialistes, que no hi han anat, però sí que el ple d'aquests ajuntaments ha enviat representació perquè les mocions es van aprovar. En aquest cas jo respecto i fins i tot estem contents de que realment hi hagi hagut casos d'alcaldes socialistes que hagin permès que s'aprovés la moció, en contraposició amb d'altres que o no es va votar o es va votar en contra, i per tant això és força positiu, aquesta majoria aclaparadora. Això és el tema 1. El tema 2 és el de la reunió del divendres del govern amb el president i amb tots els partits que donen suport a la consulta. Jo tinc inputs.
A veure, explica, Marc.
Jo tinc inputs de com podia haver anat la reunió, que dius, dona, una reunió de 8 hores és positiu? Depèn de què passi. No? Jo, pel que tinc entès, va començar d'una manera bastant forta, dient, fins aquí hem arribat, què hem de fer, i hi ha una crisi important, diguéssim, que després doncs va haver-hi partits que ens sorprendrien, que van haver de fer de mitjancents, però que no va ser segur una reunió fàcil, i que per això doncs va haver-hi pauses per gent que se'n va anar a fumar o va anar a fer una pizza o altres temes, no? Però que sí que és veritat que al final el que reflecteix aquesta reunió és que aquest procés, o, si no, o el fem junts o estem morts, això és més clar que l'aigua. I aquest és el gran valor d'aquesta reunió, no? que malgrat les dificultats segurament entre els dos partits majoritaris actualment, que són Convergència i Esquerra, la resta van fer d'aglutinador perquè es pogués realment tirar endavant, perquè és que no podem prescindir de cap ni dels més petits amb el procés, perquè ja veieu el que ha passat ara amb la comissió de control, no? que un es despenja i ja sembla que hi hagi una crisi mundial, quan hi ha 6 que es mantenen i que diuen no, és que això s'ha de poder doncs, controlar per donar garanties al procés, a les votacions, però n'hi ha un que es desmarca i ja sembla que es desvirtui tot o que es desacrediti. No, perdoneu, les majories són les que són i són molt importants.
Jordi.
Jo, a mi, l'opinió que en tinc és potser una miqueta diferent, deixeu-me explicar. És a dir, la fotografia dels 800 alcaldes és la demostració, ja és l'última demostració de que aquest moviment, diguem-ho com vulguem, no és de dels polítics, és de les bases, és de la gent. I això fa que aquesta fotografia per mi doni la importància, és a dir, que la política ja ha cedit ja per activa i per passiva, que ve de baix cap a dalt, és a dir, i era l'únic estament que encara no s'havia parlat i han acabat per parlar. Dit això, jo crec que la conseqüència, encara que els fets van ser a la inversa, però eren coneguts per Antuvi, crec que aquest acte dels municipis va forçar, o sigui, cada vegada tenen més clar que ja no està en discussió la consulta, el que està en discussió és de que s'ha de portar, malgrat les diferències que tinguin, s'ha de portar a terme, malgrat les diferències polítiques que tinguin entre ells. És a dir, a mi em sembla que és positiu que per fi potser la força de baix cap a dalt ha acabat arribant al pacte que estem mantenint. És a dir, tant políticament com d'acord per fer una consulta. Jo m'ho miro així, és a dir, costa de que els polítics que sempre tenen l'última paraula o sempre havien tingut l'última paraula es veuen que, i sempre es mirava des del Parlament cap a baix, tots els estaments, o des del govern cap a baix, per primera vegada jo crec que és des de baix cap a dalt fins a arribar als partits i fins a arribar al govern. I això a mi em sembla positiu. A mi em dóna esperances de que tot això anirà endavant, malgrat el dia 9 sigui sí, sigui no, i que les properes municipals tindran un joc importantíssim per veure cap en quin camí tirem, si se'n tanca un o se'n obre un altre o se'n va cap enllà. És a dir, històricament, no oblidem mai, la República Espanyola es va a proclamar després d'unes eleccions municipals. Jo el tanto.
No, està clar que les municipals tenen un gran claus en aquest procés.
Però a més, poden ser unes municipals menys municipals que mai, en realitat, perquè si la gent va votar en clau nacional,
exacte,
jo crec que els escenaris locals poden variar molt. Vaja, perquè moltes vegades allò de dir la gent vota la persona, doncs vaja, si aquella vegada no vota la persona i vota sigles, no? Vaja.
És molt possible. A veure, tenim moltes incògnites en quant al calendari electoral, amb 3 comicis, dels quals un és fixe, que és el 25 de maig del 2015 a les municipals, però les eleccions catalanes i les eleccions espanyoles, tot pot passar. Encara que tots ho neguin, tots sabem que tot pot passar i depèn en part de com vagi el 9N i en part del que estan dient les enquestes, que són realment una altra notícia que si vols després en parlem, perquè aquesta setmana és una mica terratrèmol. El que no estic del tot d'acord és amb el que ha comentat en Jordi, de, en certa manera, dir que els partits polítics no tenen un paper important. Jo crec que és el lideratge dels partits polítics. Evidentment, estic d'acord, perquè jo ho vaig dir l'altre dia, en què és un moviment bottom-up, que en diuen en anglès, que és allò que va de baix a dalt, que és un fenomen estudiat, però les eleccions en aquest país i a Espanya també sempre van bottom-up. Els dirigents poden no veure que Zapatero a l'última època la gent deia que no el volia, no? I li va passar per sobre el terratrèmol electoral, o li va passar al Felipe González, o li va passar a molts dirigents, no? Que bueno, arriba un moment que els els que estan a dalt no ho veuen i els acaben canviant.
Precisament, precisament per aquí, perquè els nostres polítics, els d'aquí, sí que ho veuen.
Exacte, no, en aquest cas, en aquest
sí
cas
que ho
està
veuen.
Clar que
jo per això ho defenso, perquè ells són molt conscients de que la gent els passarà per sobre.
No és el que diuen a la
I no un, ni dos, ni tres, no, el poden passar per sobre de tots.
És el, que, és el que no veuen a Madrid, que es pensen que el Mas s'ha tornat boig, no? I diu, mira, el Mas ara s'ha vuelto soberanista i... No, no, perdona, és que el Mas el que està fent és, d'alguna manera, es posa al davant del que li demana una gran majoria de, del poble.
És així?
No, jo, enllaçant amb el que deia el Jordi, no? Crec que molta de la gent, no, que s'està vinculant en el procés... és també una mica per canviar-ho tot. O sigui, el mapa polític no sé si canviarà molt poc, però el que segur que canviarà és la manera d'entendre la política, i crec que els partits polítics també hauran de fer un procés d'adaptació en aquest nou escenari, de la gent decidida a decidir, i a decidir moltes coses.
Moltes coses.
Per tant, penso que el procés és positiu, ja no només amb el sentit de que acabem dient adéu a Espanya, sinó que, a més, podrem dir hola a una nova manera de fer política i de participar. Jo crec que la gent té ganes no de decidir només el sí-sí, tant de bo sigui el sí-sí, sinó que té ganes de decidir moltes més coses. I la crisi amb l'estat espanyol també es produeix per l'immobilisme polític que hi ha a l'estat per part del Partit Popular i per part del PSOE. No es veus alternativa. O sigui, jo no dic que amb la independència tot serà fantàstic l'endemà, no estic dient això, perquè l'endemà ens haurem de llevar, arremangar-nos i treballar fort. Però sí que el que veig és que amb l'estat espanyol cap d'aquest canvi és possible. I per tant, la
aquesta
possibilitat
és la
està amb el sí-sí.
Jo crec que aquesta és la consciència que té les bases avui per avui. Vull dir, les bases, hi ha una part que té un problema... de voler la independència, un altre que té un problema d'atur, un altre que té un problema social, un altre que té un altre problema. És a dir, les bases tenen molt clar que aquí no ho soluciona tot és el fet d'anar a una consulta i que surti el sí-sí. És a dir, això és la porta és la porta que s'obre per solucionar tots els altres temes que des d'Espanya ni se'ls espera, vaja, ni se'ls espera. Aleshores, jo crec que aquesta força va de baix cap a dalt i me n'alegro molt i em ratifico amb el que he dit abans de que per fi la força de baix hagi arribat a dalt i permeti que tots els partits polítics, malgrat les diferències, estiguin a una. Però que ho tinguin clar, que un problema no és la independència, és un dels problemes, però és la porta que ens obre a tota la solució dels altres.
Marc, que volies afegir una cosa i marxarem, que gairebé són les 10.
Aquesta setmana han sortit dues enquestes, una del País i després l'estudi a l'Òmnibus aquest que fa el CEO, que són molt significatius. No? L'enquesta espanyola, que pronostica una davallada molt important del Partit Popular, els socialistes encara més o menys baixen però salven el tipus i puja molt espectacularment Podemos a l'estat espanyol. Que alguns veuen com l'esperança blanca perquè sembla que hi ha hagut moments en els quals deia que es podria que els catalans que voten, però la veritat és que aquesta mateixa setmana han sortit un manifest de diputats del Congrés, una iniciativa parlamentària en el qual no s'hi han afegit, en el qual es demanava que s'autoritzés la consulta, vull dir que està per veure. I en canvi el segon enquesta és la del CEO aquí a Catalunya, que bueno, continua, diguéssim, el frec a frec entre Convergència i Esquerra. En principi les enquestes favoreixen Esquerra, però amb un 20% d'indefinits, que la gent encara sap què votarà, i el PP és la vuitena força a Catalunya. Vull dir que el discurs que està fent el PP a Catalunya, la senyora Sánchez Camacho, que s'ho faci mirar, i la Soraya, i tot, perquè és que és la vuitena, és que està darrere de tots els partits que ara poguéssim dir de memòria que coneixem, que estan al Parlament o volen ser-hi o poden ser-hi, doncs l'últim de tots, amb un 2%, és el PP. Que dius, amb aquest discurs, on te van?
Veurem, doncs.
No sé.
Tindrem temps per analitzar-ho. Gairebé són les 10, hem de marxar. Jordi Mulgó, Marc Monells i Toni Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut a la tertúlia. Fins la setmana que ve.
Gràcies. Molt bé.